estiu que de moment dura eternament. Un dia cau la nit, cau i és l'hora de dormir.
Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquest és el segon vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Amb la Montse Bueno entrevistant a la Glòria Fornés. Aquest cop, abans de fer el vermut, la nostra benvolguda Montse Bueno amb els membres de Saviesa Popular han entrevistat a la Glòria Fornés, una dona que viu la vida amb l'optimisme profund i que sap encarar el dia a dia amb passió. I això ens ho ha traslladat en l'entrevista. Ja havíem visionat la pel·lícula Chef, on el protagonista ha d'enfrontar-se a uns canvis sobtats de la seva vida i d'apostar per la seva veritable passió. I és que d'això va aquest programa, de la importància en les nostres vides de la passió, de la creació, de valorar-se un mateix, de l'optimisme. I és que tots tenim passió? Sabem reconèixer les nostres passions? Podem ser apassionats per quelcom que veritablement volem aconseguir? O ho deixem estar al primer entrebanc? Bé, com sempre, els nostres amics i col·laboradors han compartit les seves experiències, les seves vivències, la seva saviesa popular. Escoltem tot seguit la introducció realitzada per la nostra benvolguda Montse Bueno i seguidament l'entrevista a la Glòria Fornés. A gaudir-ho!
Bon dia, bona tarda, bon vespre. Som els de Saviesa Popular, que estem en el nostre programa mensual a la ràdio. Com sabeu, el fem al centre i, per tant, doncs, sentim sorolls de fons i és que vam decidir per unanimitat, en un col·loqui que vàrem fer després d'una visita, que el que volíem era visibilitzar-nos, i si ho volíem fer, doncs havíem d'anar a fer les nostres històries també a llocs públics. Per tant, tenim aquest programa d'aquest mes, en el qual el que treballarem és un tema a partir d'una pel·lícula que vàrem veure. La pel·lícula es diu, o es titula, Chef. És una pel·lícula d'en John Favreau, no sé si ho dic bé, és un cognom francès, d'un director, guionista i productor nord-americà. És productor de Marvel, que qui segueixi aquesta saga el coneix molt bé com a Happy, i en tot cas l'acompanyen en aquesta pel·lícula actors no massa coneguts, alguns sí, com la Sofia Vergara, però també el John Leguizamo i la Scarlett Johansson, també molt coneguda, Dusty Hoffman, Oliver Platt i Robert Downey Jr. Tots ells companys, moltes vegades, de pel·lícules Marvel. Bé, què ens explica, Chef? Ens explica la història d'un senyor que, tot i que li passen coses bones i no tan bones, té una passió desbordant pel tema de la cuina. En el seu cas és la cuina, podia haver estat qualsevol altra. La cuina li permet crear, imaginar i, sobretot, donar plaer als altres, donar alguna cosa que és valorada pels altres. I en aquesta línia tenim la convidada nostra d'avui. La nostra convidada és la Glòria Fornés. Hola, Glòria.
Hola, bon dia a tots i totes.
La Glòria està aquí i direu, per què és cuinera? No. La Glòria és un home? No. Per cert, ens va molt bé que sigui avui, 8 de març, que ens vingui la Glòria, perquè és el dia de la dona treballadora, ho diem així, no? Que hauria de ser tot l'any, ho tenim clar. Però nosaltres hem destacat que avui, i ara sí, el Ramon ha arribat, i per tant som 6 homes i 6 dones, som equitatius. En els grups no és normal ser equitatius. De tant sí, però quan ens fem adults, passem a ser sempre més dones que homes a tot arreu. I en aquest cas nosaltres no, som equitatius. Només per això i estem celebrant el Dia de la Dona Treballadora d'una manera especial, eh, que sí?
Sí!
Bé, la Glòria. La Glòria és aquí perquè és una dona que viu la vida amb optimisme profund, com el que vam deduir que ens transmetia la pel·lícula. Ella riu, però és així. I ho fa com el protagonista, amb aquesta, amb aquest saber estar, tot i que li passen coses no tan bones a la vida com a tothom. A la vida li han passat, doncs, coses de tot tipus, i tot i això sap encarar el dia a dia amb una passió per allò que li agrada, que són moltes coses, en aquest cas, i variades, i quan tu la tractes, això t'arriba. L'energia que desprèn la Glòria és aquesta, precisament, la d'optimisme profund. I quan això passa, te n'encomanes, que és el més bo de tot. I tens ganes de compartir amb ella. Sents un plaer per tractar-hi. Això és com ho he viscut jo. Ella, quan li vaig passar la presentació, em va dir, vols dir que sóc jo? Dic, sí, ets tu. Tu no ho notes, però ets tu. I això, ara comencem amb les preguntes, però això, dit de pas i que no ens senti ningú, és tothom que ho té. Tothom té aquesta capacitat. El que passa és que no ho sabem, i moltes vegades no ens ho creiem. Bé, feta la moraleja. Preguntes que li vull fer a la Glòria. La Glòria també ha vist la pel·lícula, li vam encomanar ja fa un mes i mig quan vam decidir que la tindríem de convidada, perquè aquests programes els preparem en temps, que quedi constància. I la primera pregunta que et faig, Glòria, és fins a quin punt és important la passió per gaudir d'una bona vida?
Bé, doncs, primer de tot, moltes gràcies, perquè aquesta presentació que m'has fet és que m'ha pujat a l'ego fins aquí dalt al sostre, eh? Bé, doncs et diré que per mi la passió és fonamental per gaudir d'una bona vida, perquè ens aporta alegria i entusiasme. I, a més, quan busques allò que et pot fer feliç i ho aconsegueixes, doncs és molt gratificant, encara que de vegades has de sortir de la teva zona de confort per poder-ho aconseguir. Però jo et dic, quan ho aconsegueixes i fas a gust el que vols, és molt gratificant.
Jo ho subscribeixo, estic d'acord amb ella, eh? Tots ho hem d'intentar aplicar, sobretot això de sortir de la zona de confort i trobar-nos en situacions que aparentment no sempre són bones, però que per alguna cosa són, no? Ja que han arribat, haurem d'entomar-les, no? Les persones, Glòria, que t'acompanyen al curs de la vida, fins a quin punt creus que, si t'estimen, és precisament per aquesta actitud que desprens a la vida?
Bé, penso que aquesta pregunta l'hauria de respondre les persones que m'envolten el dia a dia, que són el meu fill, la meva parella, la família, els amics. Però tinc clar que si tens una actitud positiva i optimista davant la vida, la gent que està al teu voltant i està més a gust, el bon rotllo s'encomana, i això vol dir que pots tenir relacions molt més plenes i més satisfactòries.
Clar, jo et preguntava tu, però evidentment li hauríem de preguntar als altres, però també com ho veus davant dels altres, no? Aquesta jo ja ens ho has contestat. Si una persona pren decisions que la porten a buscar allò que la fa feliç, aviam, que la fa feliç vol dir un benestar creïble, eh? No allò, la felicitat superguai. Té més probabilitats d'envoltar-se d'allò que necessita en cada moment i per què?
A veure, jo crec que quan enfoques la vida per intentar ser feliç, això genera una energia positiva que fa que atrau a les persones amb objectius similars i pots trobar oportunitats i experiències valuoses. Jo diria que és com un boomerang, que tu dones i reps. I també afegiria que la felicitat és un camí, no és un destí, i que totes les decisions que tu prens al llarg de la teva vida són fonamentals per tenir una vida ben plena i feliç, o intentar-ho.
Quan dius les decisions que prens, vols dir decisions petites, com si aquell dia concret vaig a un lloc o vaig a un altre,
sí,
o són grans coses?
Poden ser petites, és que la vida forma part de coses petites, i una decisió d'un dia doncs et pot alegrar el dia o te la pot amargar, i tu has de decidir quin camí vols prendre.
Can Gran és casa teva, oi?
Correcte, Can Gran.
Tu vas adaptar aquest nom?
No. Bé, deia que feia molts anys que es deia Can Gran, però no sé segur. Em sembla que sí, que sí, es deia Can Gran. Sí, ara que ho dic, sí.
Per tant, vas heretar un nom de casa que t'escau molt, no? Perquè casa teva és gran.
Molt gran, sí.
A casa la Glòria, amb l'Eva 354, perquè la Glòria és lectora de l'Eva 354, hem arribat a fer coses molt curioses. Però sempre en aquella casa ens han acollit. L'espai, els obsequis, els presents que ens tenia preparats, i ella. Ella que ens ha rebut en aquell sofà, o en aquella entrada, o en aquella cuina. Imagineu-vos si hem fet coses i a llocs diferents, oi?
Clar que sí, casa meva és casa vostra, quan vulgueu.
No ho diga, que no ho vam...
L'Anna Maria ja la tens a casa d'aquí res. Moltes gràcies, Glòria, per acompanyar-nos avui aquí. La Glòria ens ha donat entrada per ara fer la nostra part, que és que cadascú de nosaltres, després, quan tu ara acabes, expliquem una miqueta en base al que jo, d'alguna manera... Jo trenco el gel i dic, veiem, això què a la pel·li? Com ho veus? I llavors cadascú va dient la seva. I això serà el programa sencer.
Em sembla molt bé i molt de gust.
Jo volia
fer una pregunta.
Oh, tant, endavant.
Què els diries a les persones que mai han experimentat l'arriscar-se a emprendre un treball, un canvi de ciutat o anar en busca d'un amor per passió i que no ho han fet per por?
Doncs que no tinguin por a enfrontar-se als nous reptes, perquè equivocar-se és humà, i si tu no ho proves, doncs no ho sabràs mai. Sempre et quedaràs amb el dubte de no haver-ho aconseguit. Per tant, t'has d'arriscar i tirar endavant.
I tant que sí. Moltes gràcies.
Jo vaig estar, quan vaig fer el començament del treball de recerca, que és el que aplico quan estic aquí amb vosaltres, a la primera residència d'avis on vaig anar a fer l'estada, vaig estar-hi 6 mesos. Hi ha dues coses que em van quedar clares. Una, que tenim la societat occidental en general té un problema de com es relaciona amb els diners. És a dir, no els diners en si, sinó com ens relacionem amb ells. És a dir, gent que en aquella residència tenia diners per fer 3 vides com la que havia fet, tenia por a perdre els diners i a no tenir-ne prous, amb la qual era totalment irracional, però això governava la seva vida. I d'altra banda és el que jo hagués fet. És a dir, hi havia gent que el que més penediment els hi causava quan eren grans és que en aquell moment no haguessin fet allò que se'ls hi va passar pel damunt, però van tenir por de fer. I el que ens deien era, si ho hagués fet, com a mínim, ho hagués provat. Per tant, és molt important,
és molt important.
Jo crec, això que deia la Montse, era atrevir-nos. Glòria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i em sap greu no poder estar, però avui precisament tinc...
És que la Glòria, justament avui li han posat ara al metge que gravem i ara ella marxarà, farem una pausa i ara fem la nostra part. Però com que li passarem a la gravació, podrà sentir perfectament.
Perfecte, em sembla molt bé, molt bon dia a tothom i espero que ens veiem una altra vegada.
Oh, nosaltres
també.
No sap el que ha dit.
Moltes gràcies, Glòria.
Gràcies a vosaltres.
Ernest, la pel·lícula Chef, que vàrem veure divendres passat, aquest senyor que cuina i que té un fill, que té una exdona, que el seu jefe li marca molt, fins a quin punt tu creus que la passió és important a la vida?
Per portar la passió perquè fa les coses amb més ganes.
Amb més ganes?
Amb més ganes. La passió per fer les coses necessites desenvolupar i corre més de fer les coses amb ganes i tot d'allò, i si ho fas les coses amb ganes surten millor.
Les coses surten millor si les fas amb ganes, està claríssim, estic totalment d'acord amb tu, però les coses que hi ha al voltant es veuen d'alguna manera influenciades perquè tu facis les coses amb aquesta passió?
Sí, el que volta és el que fa anar millor les coses o no. D'allò de surten les coses, veus la gent treballar, que treballa de gust, i tu t'agradaria treballar però no pots fer-ho perquè estàs una mica malament.
I quan estàs malament, tota la resta... Quan és malament, ho veiem molt clar. Si tu estàs malament, tota la resta va malament. Però ens costa veure-ho al revés. Quan tu estàs bé, tot va millor. Ho veiem molt clar quan és malament, però quan és bo, ens costa més veure que la influència en els altres, si tu estàs bé i tens passió, també d'alguna manera hi és, no? Ens costa, potser.
Costa més de fer les coses... necessites desenvolupar les coses perquè per exemple, llegir.
Sí.
Costa bastant llegir, em costa bastant.
Sí.
I he deixat de llegir llibres, he deixat d'allòs, perquè no tinc gaire ganes de llegir ara.
Perquè et costa.
Et costa bastant.
Però, en canvi, ara estàs llegint en veu alta que no ho havies fet mai a la vida.
No ho he fet mai.
I ara ho fas.
Ara ho faig.
Potser ho fas perquè en el procés t'acompanyen persones, no?
Sí, m'acompanyen les persones que m'escolten i que diuen que ho he fet bastant bé.
Per tant, el que fa que tu t'animis a llegir és aquest caliu, aquest ajut per part dels altres, aquesta part bona, això bo que transmeten als altres, no?
Sí, sí.
És el que t'empeny una
el
mica.
Suport.
El suport, exacte. Gràcies, Montse, el suport. Sí? Curiós. Moltes gràcies, Ernest. Anem-hi, Pere. Aquesta nit ha plogut. Això és...
ploure.
No hi ha que ha plogut, és ploure, ho sé. Però en el context que estem, què és que plogui?
Una alegria d'aigua, que falta molta.
Exacte. En un context determinat, que plogui, està bé perquè ens fa falta. Ens agrada que plogui?
A mi sí.
A tu sí, però no a tothom li agrada que plogui. És a dir, que plogui és una cosa neutra, no? Si plou, plou. I ha de ploure perquè puguem viure. Però en aquest moment, que plogui és una alegria. Fins i tot aquells que d'alguna manera consideren que plogui és un rotllo, perquè aquest país quan plou salten l'Electra, encara els trens no van bé, tal. En aquest país que passen aquestes coses, avui probablement ningú veurà aquesta part, sinó que veuran que és la part bona, no? Que ha plogut. Sí?
Aquest moment sí.
On te vull arribar? Vull arribar que les coses depenen del context on estem, potser, no? El nostre protagonista de la pel·li, el context que té, el determina d'alguna manera, el determina, fa que faci una sèrie de coses a unes altres.
Sí, té il·lusió pel que fa i els altres si enganxen el seu bon caràcter, de les seves ganes de fer de cuiner.
Exacte. Hi ha una cosa molt important que acabes de dir, que els altres s'hi enganxen. Aquell col·lega que deixa una feina en un bon restaurant per anar amb ell a fer de pinxe amb un camió, és real? Tu creus que és un personatge que podria ser real?
Potser no hi ha masses d'aquests.
No n'hi ha masses d'aquests. I com és que no n'hi ha masses d'aquests? A tu per què et sembla que no hi ha massa gent que aposti d'aquesta manera per...
Ja s'hi conformen amb el que tenen. I altres es volen aspirar més, però d'una manera més humana, més baixa, però més... que l'omple més amb ell, perquè si no té cap explicació. Avui dia tot el que mou és el diner, llavors, si no... aquí va a perdre, no? Vull dir...
Clar, no, Pere, això és molt interessant. Què és una pèrdua i què és una ganància? En principi, el col·lega d'aquest protagonista, que ve, deixa una feina estable per anar a treballar amb ell en un projecte que no se sap ben bé, en principi, diguem-ne que des d'un punt de vista allò que deies tu, no? Humà, perd.
Sí, però bueno, hi ha molta gent que no pot arribar ni a perdre.
Que no té l'oportunitat.
O no té la capacitat, no té l'espenta per fer-ho. I n'hi ha oportunitats que molta gent no les aprofita perquè no... Bueno.
Perquè estem molt enganxats. Estem molt enganxats econòmicament,
sí.
Entrampats, que es diu. I perquè allò que deia la Glòria de la zona de confort, que ara ja no es diu això, que sapigueu que dir zona de confort ja no es diu. Ara es diu, no sé ben bé, però és lleig i és zona de confort. Però nosaltres, per entendre'ns, ja sabem què volem dir, no? A sortir de la rutina, del que ja coneixes, ens costa. Ens costa molt, és així, a tots, no?
Home, si fa por perquè ho necessites, les hipoteques, que si els crèdits, que si els fills, les escoles, la roba... Llavors fa por de... Sí que et sembla que pots aspirar més, però... I si falla, què?
evidentment.
Perquè no falla per tu sol, sinó tot.
Perquè tu estàs en un sistema familiar, en una unitat familiar, en la qual tothom aporta i tothom gasta. Exacte, llavors, que nosaltres ho veiem, que ho sapiguem, no? que és possible, però que ens costa molt per això mateix, perquè no és que no vulguem, és que hi ha moltes coses que ens lliguen. No? Moltes gràcies, eh? Hem fet una bona reflexió. Moltes gràcies. Ui, Josep.
Amb vosaltres.
El Pere t'ha deixat un llistó molt alt, ara t'ho posaré tan difícil. En Josep s'ha deixat barba, l'hauríeu de veure, sí, estàs sí, guapo, sí, tio. Sí, sí. Que lo sepas, eh? Sí. Està guapo.
Últimament. Està millorant amb molt, eh? Sí.
Has vist el que et diu? La graderia femenina?
Aquest dematí la meva mare m'ho comentava i verdaderament és així.
És veritat.
Que tenen espurnes als ulls, eh? Poca broma, eh? Sí. I a més em porta aquest jersei, que no direm la marca, però així super, super moderno, tio.
Sí, sí.
¿Esto qué es? ¿De qué vas?
¿De qué vas?
Riu el Josep. Josep, el tio de la peli no és excessivament guapo, està fondon, tampoc no és que sigui un caballero, o sigui, no és que tingui les qualitats d'un gentleman tal i com el coneixem, però en canvi el tio com que sabe lo que va, oi?
Sí.
I com és això? Com és que un tio que no és precisament allò, el normatiu que es diu avui en dia, el que tothom més o menys espera, el tio se'n surt? Per què se'n surt?
No ho sé.
No ho saps? Tu no vas veure la pel·li amb nosaltres?
Sí.
Aviam, té clares les coses?
Sí.
Sí. Va contracorrent?
Sí.
Sí. Però és que, a més, s'ha de deixar, entre cometes, humiliar acceptant la proposta de l'ex de la seva ex. És molt trist, això, eh? A priori és molt trist. Però què fa l'ex de la seva ex? Li fot un favor de l'hòstia. Llavors ell s'ho ha de currar. Tu a la vida t'has hagut de currar molt les coses, nen?
Sí.
Sí, això ho dius molt convençut.
Sí.
Vale. I quan t'ho has hagut de currar, senties que estaves fent-ho per algun motiu? Què era el que et movia a currar-t'ho?
L'estar més bé.
L'estar més bé. Tu tenies un negoci, també. I també de restauració.
I abans un altre.
I abans un altre. Per tant, pots entendre fins a cert punt el que ell sent?
Sí.
Sí.
Als 12 anys jo vaig tenir que portar la botiga de casa.
Imagina't.
Jo i l'avi.
Uau.
Es va morir la meva mare.
Uh-huh.
I el meu pare estava en un centre que estava...
El teu pare tenia problemes psicològics i estava en un centre i per tant tu i l'avi veu haver de tirar endavant.
Sí.
Uau, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Això no ho sabíem de tu, eh?
Fa molts anys.
Mm-hmm. I en aquests anys has fet un munt de coses.
Sí.
Pots entendre, doncs, amb aquest protagonista, t'agradaria fins a cert punt recollir aquesta... el que ens diu a la pel·lícula, el que ens vol transmetre?
Sí.
Però ho podem fer, Montse, digues.
Amb quina edat va anar amb el seu avi?
Amb quina edat em vas
dir? 12.
12, ho ha dit, 12. 12 avui en dia, un nen o una nena no val per res, eh? Bueno, no val per res, entenem-me, en aquest sentit. És una edat dura, i més avui.
Sí, sí, sí.
Es va morir la meva mare, i teníem dues dependentes, i ens van plegar.
Ostres, us van abandonar, en certa forma.
Sí, sí, llavors, clar... L'àvia em diu, bueno, què hem de fer? Jo li vaig dir, fem la botiga nosaltres.
Tu vas ser el que vas dir, avi, jo et dono suport.
Sí.
O sigui, estem descobrint, que ja ho sabíem, però ara ho estem redescobrint, a un Josep emprenedor. Sí. Tot això que ens venen avui en dia, tu ja ho vas fer en 12 anys, llavors.
Sí.
Uau.
Sí, sí.
Gràcies per compartir-ho. I bueno, a veure si continues així de guai, eh? No esperem altra cosa, eh? Fins ara.
Gràcies. Fins ara.
Espereu, que trec la cadira. Xavi!
Hola, bon dia.
Bon dia. Clar, ara en Xavi, jo ja el conec, em dirà, claro, amb una ex com la Sofia Vergara, qualsevol se'n surt a la vida, oi?
Sí.
Està espectacular. Jo ho dic perquè tu sempre estàs amb aquest to, eh? Tu me provoques i jo t'entro por ahí. La relació que té aquest home amb la seva ex, dona, la mare del seu fill, és curiosa. Perquè normalment tenim la idea de que els matrimonis divorciats han d'estar a hòsties. I en realitat aquí veiem alguna cosa diferent. És creïble?
Sí.
Sí. És creïble per què, en bona part? Què té a veure ell i el seu, i la seva manera de fer en el fet que tinguin aquesta relació?
El nano.
Sí.
Tenen el nano i... El nano els uneix molt.
Ahà.
Perquè és bon nano. És una bona persona. I el pare l'escolta molt amb el nano. És molt important. I jo també tenia 12 anys, com el Pep, quan vaig vindre aquí a Sant Pere. I vaig vindre en un poble i em pensava que era un poble de la muntanya, no? I arribo aquí i començo, entrem per la carretera, pel Salau, i trobo totes les vinyes pelades. Pelades, ni un arbre.
Ni un arbre, tu que volies natura.
Me cago en Déu. Em vaig adaptar al poble, però vaig anar a buscar bosc. No comprenia que no hi hagués bosc. Anava a la serra del Sabater. Era un índio.
Eres un índio. Vol dir que eres un tio allò salvatge. Fins a cert punt. Clar, clar, és que de fet aquest personatge, aquest protagonista de pel·lícula, fins a cert punt és un salvatge en el sentit de que va al seu aire. Ell vol crear. Ell el problema és que li tallen les ales i la seva exdona diu... No, sigues el teu propi amo, no? Encara que sigui amb una cosa molt modesta.
Sí. I ell no creia en el jefe, en el seu jefe, no creia en els jefes. Volia posar la seva pauta, no?
Sí.
A la cuina i feia plats i tastava tots. I se refiava molt del que feia també els seus amics,
el segon chef.
El segon chef, el que va fer aquells trossos de carn.
Sí. Ah, de la gent que es van trobant pel camí, que són gent que també viuen amb passió aquest àmbit. Molt bé. Clar, una de les coses importants, començàvem a parlar de l'ex, però en realitat aquest home està molt ben envoltat de persones, perquè les persones l'estimen.
Sí, que l'estimen, sí.
Bueno, alguna cosa hi deu tenir a veure tal i com és ell, que l'estimin, no?
I quan arriben a New Orleans,
sí,
i munten la paradeta, s'omple de gent, tot ple de gent allà a buscar menjar.
És una veri profundament optimista. Sí, senyor. Moltes gràcies, Xavi. Juan.
Ahora te voy a decir, lo siento mucho, 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 mucho.
¿Sí?
Está escuchando a uno, al otro, y no he sido capaz de coger nada.
No te preocupes, porque yo te voy a preguntar en castellano.
Vamos a ver.
A ver. Es que hay que coquetear con Juan para que se sienta tranquilo.
No, que yo no me enfado con nada. Pero,
pero a mí me apetece.
Bueno, pero yo en vez de enfadarme, me alegro de escuchar. Pero están hablando y no lo cojo todo.
Fíjate una cosa. Fíjate que Josep y Xavi son bastante parcos en palabras y hoy han hablado mucho.
Bueno,
¿ya has fijado en eso?
Sí. Pero todo en catalán.
Sí. Claro. Escúchame, ¿tú has sido un hombre apasionado en la vida?
¿Yo qué? No, es que...
Claro, esto es que... lo he dicho en castellano, ¿eh?
Ya. A ver.
¿Tú has sido un hombre apasionado en la vida?
Yo me parece que apasionado siempre.
Bueno, es que eso, a eso voy.
Claro.
Has hecho las cosas con pasión. ¿Qué significa sí. hacer las cosas con pasión?
Porque la familia que he tenido me han ayudado, se han portado bien conmigo y yo he hecho igual.
¿Y cuando has estado con el camión por el mundo?
Uy.
Claro, estabas muchas horas solo, pero cuando llegabas a los sitios... ¿Qué tal era la relación con la gente? ¿Eras de los que cuando llegabas eras, hola, ¿qué tal, estoy aquí? ¿O muy serio?
Yo llegaba, lo primero que tenía que hacer era entregar el albarán de lo que llevaba.
Sí.
Y ahora esperar a que vinieran a descargar o a cargarlo. Pero mientras, la persona que iba con el toro, que se hacía todo con el toro, entonces estaba haciendo otras cosas. Y mientras no terminaba lo que hacía, no podía venir. Y yo, mientras callaba.
Pero no conversabas con la gente.
No, porque en la fábrica están todos los trabajadores, en cada uno su sitio.
Sí.
Y yo llegaba, me ponía donde me tenía que poner y allí no había nadie.
Vale.
Hasta que no viniera el toro, venga, vamos a descargar. Entonces, mientras iba descargando, mira, esto lo quito, lo pongo, lo hago. Vale, sí.
Ajá.
Pero nada más.
Vale.
No había...
Yo tengo un amigo que se ha dedicado en la vida a conducir un camión. Era su ilusión y lo ha hecho toda la vida. Tiene ahora 54 y todavía conduce el camión desde los 18.
Él
dice que eso le ha permitido ver muchas cosas.
Sí, a mí también.
Levantarse por la mañana y a veces ver el sol salir.
Levantarte por la mañana, ir a un sitio... No darte tiempo a venir a descansar la noche, dormía en el camión. Ajá. Y por la mañana a correr otra vez.
¿Y tú has corrido muchas aventuras?
No, muchas aventuras.
No. ¿Ha sido más bien...?
Ahí quieto, sí. Y yo, si llevo ideo el camión aquí, yo no me he retirado del camión para nada.
Pero has visto muchas cosas desde el camión, has visto...
Hombre, he visto...
lugares...
Sí, claro.
¿Y eso qué te ha aportado?
Pues me ha aportado que al verlo, pues bien, pero luego no puedo decir vamos a ir aquí ni vamos a ir allí.
Ajá.
No, porque la persona que tengo al lado, mi señora, pues también ha tenido otro trabajo, otras cosas,
¿sí?
Otras cosas con que cuidarse, y lo primero es la familia y las cosas que hay. Y no hemos podido salir a donde hemos querido. Tampoco, ¿eh? Las necesidades no han podido, porque hemos pasado unas necesidades muy grandes.
Evidentemente. Como todo el mundo.
Porque,
¿no?
Pero hemos llegado, no teníamos casa, no teníamos, había que pagar un alquiler, luego nos metimos en la casa, pagar cada mes y unos pocos de años, y no hemos podido, y ya está, y así.
Pero aunque no hayáis podido, como familia, tú sí que has podido viajar, ¿no?
Algún día
viajar
sí.
Viajar con el camión, con tu trabajo.
Sí, yo sí, y a gusto.
Ah, a eso iba, que has estado muy a gusto haciendo ese trabajo.
Sí. Porque yo estuve, no sé si 2 o 3 años trabajando aquí en el pueblo.
Sí.
Pero coincidió que me salió una cosa de esta a la vista y fui y lo pregunté y me dijeron que sí. Y pues venga.
Pero tú ya fuiste hacia allí. O sea, me refiero a que no dejaste pasar esa oportunidad.
No la dejé.
¿La pillaste?
No. La pillé.
Algo
porque de pequeño yo allí en el pueblo donde soy, de pequeño no hacía nada. Y lo único que hacía, que eso sí que lo sé, mi padre era herrador, hijo de un veterinario. Y entonces mi padre, como herraba los mulos, ponía la herradura aquella, pues yo aprendí.
Ajá.
Y eso lo sé hacer. Estando en la mili también lo hice.
Ajá.
Y estuve muy bien. Y a partir de la mili vine aquí y la cosa ya cambió la cosa todo. Y por eso, con que aquí no había lo que yo sabía hacer, me vino bien de sacar el carnet y me con un camión.
No, muy bien, lo del camión. Pero ahí tuviste tú la lucidez de buscar la oportunidad.
Sí, claro.
Muy bien.
Sí.
Pues muchas gracias.
Y me gustó mucho y siempre lo he hecho.
Bueno, pues eso es pasión.
Y a gusto.
Eso es pasión.
Vale.
Ana María. Ana María se fue, ¿cómo es? ¿Con un bikini de rayas? Se fue buscando...
El sol en la playa.
¿Novio?
No, ¿novio? Ana María no dice que se fuera a buscar novio, iba a buscar la playa.
No, yo...
Con el bikini de rayas, eso sí que, a lo mejor sí que por ahí...
Escúchame, yo vivía allí en Andalucía, ¿vale? Y iba a trabajar, Pero ese hombre que...
El de la peli.
El de la peli.
Te impactó el
sí,
de la peli.
¿Qué más quisiera yo?
¿Qué más quisiera yo? Ser como él, ¿no? En el sentido
claro.
De...
Él, pues entonces, se vino con... Yo me vine aquí a Villafranca.
¿A Barcelona?
A Barcelona. Uh-huh. Y estuve trabajando allí con las señoras aquellas que sí. Venían de... Bueno, total... que yo trabajaba para los, cuidar los críos y cosas de estas. Bueno, pues ya, después mi marido dice, no, ya tú ya se ha acabado.
¿A cuidar
ya
los críos?
No, ya tú tienes que venirte que nos vamos a casar. Y digo, pero no. Y sí.
Pero
podemos
entonces...
Nos casamos y...
Que ha estado muy bien y tú sí, siempre cuentas que ha sido muy feliz, pero...
Yo sí,
si
hasta ahora mismo.
Pero si hubieras tenido la oportunidad, que no niega lo que has tenido, pero si hubieras tenido la oportunidad... de trabajar en algo que te hubiera apasionado como el protagonista, ¿qué? ¿Te hubieras apuntado?
Yo qué sé, porque tampoco lo que yo tenía era lo que había.
Sí, pero exacto. Tú no, a ver, que te ha ido bien, pero
sí.
No pudiste elegir mucho. Si hubieras podido en el sentido de poder trabajar en algo que te apasionara,
no.
Lo hubieras
hecho.
Yo
no tenía de eso porque en casa había muchos pequeñitos.
Que sí.
Sí, pero yo no podía hacer... Nada más.
Pero que... imagina.
Ah, yo sí imagino, soy la reina de España.
Esto.
No, yo creí que tú estabas...
Si
haría más cosas, claro.
¿Te hubieras dedicado a algo con tanta pasión?
Sí, una que me guste a mí, que me guste, pues, que yo qué sé, cosas.
¿Cosas?
Hace cosas, muchas cosas.
No una, no.
No.
Ah,
No.
¿Así?
Sí, si hacía falta, sí. Sí.
Pero ya sé que no ha sido posible.
No.
Que estamos en
ahora
punto.
Que estoy muy contenta porque tengo mis hijos, está muy bien.
Que sí. Yo ya sé que tú estás muy contenta y eso no lo cuestionamos.
No.
Si hubieras podido elegir, a lo mejor te hubiera gustado tener una pasión como la del protagonista con algún trabajo, ¿no?
Demasiada pasión.
Demasiada pasión.
Yo me conformo con menos.
Pues no te conformes con nada.
No.
Siempre apunta a lo más alto. Luego ya viene lo demás.
Sí, si me pego el batacazo, ¿qué?
Bueno, pero a ver, la vida está llena de batacazos.
No, ya.
Pero si no te atreves, no vas a tener batacazo, pero tampoco vas a ganar nada.
No, yo ya estoy bien como estoy.
Ya, ahí está. Claro. Es todo lo contrario de la película. Yo estoy bien como estoy, es todo lo contrario de la película. Hay que soltar culoms, ¿no? Fíbula culoms.
Sí.
O sea, hay que soltar pájaros.
Pero
ahí,
¿tú te imaginas si yo me caso con otra persona y me maltrata y me
ay,
hace
cariño,
eso?
Ay, cariño, claro. Esto podría ser peor.
Pero pues por eso lo que tengo ahora...
No la sacamos de aquí. Vale, pues nada, me parece muy bien. Muchas gracias.
De nada.
Carmen.
Hola, buen día.
Mientras te estoy hablando a ti, estoy abrazando a Ana María.
Muy bien, me parece muy bien. Muy bien.
Carmen, ¿ese crítico le hace un favor al protagonista?
Yo creo que sí.
¿Ese crítico culinario?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque lo pincha para que saque la esencia que tiene dentro y luche por lo que realmente le gusta hacer.
Sí.
Para mí.
O sea, que algo...
Lo humilla, pero realmente le da aquel empujón que le falta para tirar adelante, haciendo lo que realmente le gusta.
¿Sabeu per què jo crec que una de les frases que em sembla que fa molt honest aquest protagonista... Una de las cosas que me parece que lo hace muy honesto es cuando le dice, como resultado de la crítica, dice, es que me ha dolido.
Claro.
Admite que le ha dolido y lo dice varias veces. ¿Os en recordeu?
Sí.
Que digo varias vagadas, me ha dolido.
Sí.
Eso dice mucho del protagonista, ¿no? De esa capacidad de interpretar sus emociones.
Sí.
Sí. Bueno, no vamos a explicar, no vamos a hacer spoiler, pero ese crítico es muy importante en el desenlace luego de la peli. Sí. Muchas gracias, Carmen. Ya
muy
sé
bien.
Que a ti también te gusta poco hablar.
Poco hablar, sí.
Dolores. A ver, Dolores. ¿Qué te pregunto yo a ti? Porque claro, Dolores no va a ver a la peli.
Yo la peli no la voy a ver.
No. Pero ¿tú crees que alguien puede tener esa pasión en la vida? O sea, ¿tú puedes entender que nosotros cuando hemos visto a este tío hemos pensado qué guay?
Hombre, yo pienso que sí. Pero yo no lo he visto.
No lo has visto, pero te hemos explicado que es un señor que está apasionado por lo que
por
hace,
lo
por
que
la
estás
cocina,
haciendo, sí.
Porque para hacer contentos a los demás a través del estómago.
Yo también sería una persona de esta.
¿Cuántas mujeres
Sí.
¿Han, a través del estómago, conquistado a sus maridos y a sus hijos?
No sé.
¿No?
No sé. Yo, mis hijos y con mi marido lo contentado. Con mira, nos conocimos, nos hemos llevado siempre muy bien y he criado mis hijos. Gracias a Dios tengo muy buena esperanza con ellos. Y yo he vivido muy bien, ahora he trabajado mucho y me vine de allí con tres niños pequeñitos. Mi marido estaba aquí, yo me vine con uno con seis, otro con tres y otro con ocho.
Y escúchame una cosa, si tú hubieras podido elegir, te planteo lo mismo que Ana María, si hubieras podido elegir y hubieras podido ejercer una profesión con pasión,
sí.
¿Te parece que hubiera sido chulo?
Saber leer y escribir.
Si hubieras sabido leer y escribir, saber ¿y eso escribir. Lo hubieras podido apropiar a una profesión?
Yo, bueno, una profesión para mí sí lo era.
¿El qué es una profesión?
Saber leer y escribir.
Sí, pero el leer y escribir es la base para sí. tener diferentes profesiones, sí. no una, unas cuantas.
Sí, unas cuantas.
Entonces, si tú sí. hubieras podido aplicar eso a una profesión, te hubiera hecho feliz eso.
Sí, a mí sí.
Claro, como te había costado tanto, probablemente lo hubieras tanto. Visto con mucha pasión, lo hubieras vivido con mucha pasión.
Y he vivido con esta pasión siempre de saber leer y escribir. Pero como tenía que trabajar tan joven, que entonces era en aquellos años tan malos que mis padres no trabajaban, uh-huh. y no ganaban nada, y nosotros teníamos que estar a esperanza a mi padre y 10 gallinas que mi madre tenía para poder...
Claro, en ese contexto no había opción.
No.
No había opción.
No, porque ellos estaban en un campo de mastuberos y nosotros no podíamos bajar pueblo a poder tener un colegio, tener un sitio.
O sea que, aunque este sí, hombre tenía vivido. Inconvenientes, era un sí. afortunado.
Sí. Mi padre sí, mis padres sí, porque claro, estaba ganando algo que nosotros teníamos que comer, éramos tres.
No, tu padre hijos. No fue un afortunado.
No, él no, es gracias. No,
yo hablo del protagonista de la tele.
Ahí está.
Que aún paseándole con.
Sí, haciendo cosas, lo que le gustaba.
Tenía la oportunidad de hacer lo que gustaba. Sí. Eso es mucho. ¿No?
Sí, eso es mucho.
Vale.
Sí.
Y en esas circunstancias, tu familia no hubiera sido posible.
No. No.
Muchas gracias.
Exacte.
Montse. Culminem la cosa.
Sí.
És un afortunat el tio de la peli?
És un afortunat.
Vinga, per què?
Home, és un afortunat perquè dins que li passen moltes coses que no són bones per ell en un principi, perquè clar, ell tenia molta passió per la cuina, però no li deixaven perquè li havien encasillat.
L'havien encasillat?
Sí, al seu jefe. I llavors va ser bo que aquest crític gastronòmic li pinxés perquè ell, d'una manera, es rebel·lés, no? I clar, ell deia que no, que s'havia de fer unes altres opcions de menjar i no li van deixar i, clar, li van fer fora, no?
Mm-hmm.
I llavors s'ha de... Després de molts, inconvenients, doncs va poder fer allò que li agradava.
Mm-hmm. I quan algú es desplega i fa el que li agrada, per molt modest que sigui, comparat amb el que tenia abans,
sí.
acaba sent...
Home, era la seva passió i ho va aprofitar bé. I també el que va tenir molt bo era el suport de la gent que l'estimava.
I una altra...
Que aquest és molt important, perquè a mi també... Sí, jo a la vida també he tingut experiències que m'hagués agradat de viure-les i no me'n van deixar, per l'edat. Perquè era molt jove, jo volia anar al conservatori i no em van deixar.
Creences,
clar,
per part dels pares.
Sí, volia ser perruquera, tampoc em van deixar. I, bueno, i em va fer molta inseguretat.
Clar.
Això em va crear inseguretat, sent molt jove. I clar, després, passat el temps, doncs sí, ja sí que ja m'atreveixo amb tot i he guanyat seguretat. Però és molt important el suport, penso.
El suport. I ell
sí.
té suport de la gent
clar.
Que l'envolta, dels companys
perquè
de feina, de la
sí.
família...
Si tens passió per una cosa i tens el suport de la gent que t'estima, ja és... Tens el cel guanyat.
Mm. Jo acabaria per dir que hi ha un altre element molt interessant, que és el sentit de l'humor.
També.
Tota la pel·lícula
gira
un sentit de l'humor,
sí.
Tomar-se les coses d'una manera divertida,
sí.
d'una manera interessant. Hay un momento, no vamos a hacer spoiler, pero hay un momento en el camión
Ay.
En que hacen algo que aparentemente es como feo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, eso de la maicena.
Pero comprensivo, ¿no? Comprensivo.
Y justo le dan la vuelta y un giro de guión para que aquello sea algo cotidiano, normal, sí, y que les une. Pero primero, oye, o cuando suena la canción también en el camión, aquella canción un poco picante.
También.
Suena una canción un poco picante, pero ahí también está el sentido del humor, ¿no? La sonrisa, ¿no?
Sí.
O sea, que nos ha gustado mucho Chef.
Muchísimo,
de Madrid,
muchísimo.
Chef, una pel·lícula d'en... No us m'atreveixo a tornar a dir el director Favreau. I el Favreau. John Favreau, vaja, el Happy de Marvel.
Sí.
I res, i que també ha de ser que aquest senyor ha de tenir molt bon rotllo, perquè molts dels actors de Marvel, Scarlett Johansson o el Robert Downey, apareixen a la pel·lícula.
I tant.
Que d'alguna manera suposo que va dir, ei, fes-me el favor i vine a la meva pel·li, no?
Sí.
Sí, que també hi ha una camaraderia allà. Doncs res, fins aquí. Chef, ens ha semblat una pel·lícula profundament optimista, sense ser Disney ni ensucrada que fa por.
I
d'acord?
Tant. Doncs una apa, pel·lícula molt maca.
Ens acomiadem avui des del centre, que hem estat tranquil·lets. Primer teníem un moment allò de molta...
I que té un missatge molt xulo.
Sí, la recomanem. Doncs vinga, diem adéu.
Molt bé.
I ara el vermut.
A l'ataque.
Clar, venim al centre perquè ja estem aquí i ara podem aprofitar per empalmar amb el vermut, que l'obrim als familiars, a la gent que es vulgui afegir. Oh, i tant que sí.
Van.
Doncs diem adéu. Un, dos, tres.
Adéu.
Ona Vinya, 107 FM.
Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
Ona Vinyes.
Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Avui, aquí a la ràdio, hem convidat amb en Robert Long per parlar de la pau. Més concretament, de Martin Luther King i la pau. Escolteu-la tot seguit. A gaudir-la. Estem a prop del 4 d'abril, aniversari de l'assassinat de Martin Luther King l'any 1968. I un dels temes primordials del que ens agradaria parlar és de la pau. Com podem assolir la pau? Hem de ser submisos front al màrqueting de la guerra? Hem de perdre l'esperança d'aconseguir la pau? Hem de lluitar i fer la guerra per aconseguir aquesta pau? Què podem fer per la pau? Doncs, per parlar de la pau i de Martin Luther King, tenim al nostre abast el nostre experimentat col·laborador, Robert Long. Robert, benvingut.
Bon dia.
Tu que ets d'origen nord-americà, quines experiències de primera mà vas viure sobre la mort de Martin Luther King?
Primer he de dir que des de petit havia vist o m'havia adonat ja de molts morts de gent afroamericana. Al final dels anys 50 vaig veure per la televisió com les protestes pacífiques foren atacades per hordes de persones blanques o com la policia apallissava brutalment estudiants negres, de no parlar de les nenes mortes per les bombes col·locades en les esglésies. A la meva mare li agradava la Billie Holiday i encara recordo la primera vegada que vaig escoltar la cançó Strange Fruit, que dibuixa de forma horrida i molt gràfica un linxament.
Te'n recordes del dia que van assassinar el Martin Luther King?
I tant, el recordo com si fos ahir. Jo tenia 18 anys quan la notícia de la tràgica mort d'en King va sortir per la ràdio. El meu cap, un tipus esquerp d'Oklahoma, de sobte es va alegrar content que aquell negre de merda finalment va rebre el seu merescut. En aquells moments jo treballava en el subterrani d'un taller de reparació d'una botiga de màquines de Cosí Singer, arreglant màquines velles. Havia de fer un lliurament d'una nova màquina a uns 60 quilòmetres de distància. Ple de ràbia i amb llàgrimes, em vaig ficar en la furgoneta i vaig conduir com una bala perduda per una carretera secundària. L'indicador de temperatura va disparar al vermell i vaig acabar destrossant el motor. Un gran núvol de fum negre va sortir disparat del tub d'escapament i al mateix temps tota la nació va explotar en aldarulls, en grans disturbis per tot el país. Barris negres americanes senceres es van convertir en fum i barris afroamericans sencers es van convertir en fum.
Fum negre, aldarulls, sembla mentida que l'assassinat de Martin Luther King vagi a generar tanta violència. En Martin, un activista baptista nord-americà, portaveu i líder del moviment de drets civils, sempre a favor de la pau i la lluita contra la pobresa, defensor dels mitjans no violents, condecorat amb el Premi Nobel de la Pau el 1964 i que va arribar al cor de multitud de les persones.
Inclús hi ha una festa nacional per celebrar el seu aniversari, però Martin Luther King s'ha reduït d'un somiador idealista per ser recordat per un grapat de discursos fantasiosos, quan les seves accions tenien molta força i va inspirar un moviment de masses. A l'últim any de la seva vida va remarcar la relació entre el racisme, la pobresa i el militarisme i amb rotundes reclamacions i suport a la lluita de classes. I el seu darrer any va estar ple d'amenaces de mort, atacs violents als carrers, estades a la presó, humiliacions, fins i tot divisions a la seva pròpia organització. Intuïa l'àngel de la mort esperant sobre ell. En un moment en què se sentia la màxima por per la seva vida i la de la seva família, compra una pistola i juntament amb la seva dona correta es queden contemplant-la. Al final, decideixen que és una bogeria tenir-la i completament incongruent amb els ideals que porten defensant i promulgant. Tan bon punt se'n desfan, ja no sent més por i torna a la seva frenètica agenda d'activisme.
Robert, unes preguntes. Hem de ser submisos front al màrqueting de la guerra? Hem de perdre l'esperança d'aconseguir la pau? Hem de lluitar i fer la guerra per aconseguir la pau? Què podem fer per aquesta pau?
No hi ha pau sense justícia. En aquella època, King buscava aturar la violència racista contra els afroamericans i aturar la violència dels Estats Units contra Vietnam. En un discurs que va pronunciar un any abans de ser assassinat anomenat Una música més dolça, esgrimeix la seva habilitat per codificar el missatge en una metàfora. Primer, parla de la necessitat de treballar activament per la pau. La no violència no és passiva, subratlla. Això és molt important, la pau no és passiva. Després es basa en la mitologia grega per recorrer la història d'Ulisses i les sirenes.
Carai, a mi m'encanta l'Odissea d'Homer, els viatges d'Ulisses, el viatge a Ítaca. Explica-ho.
Les sirenes tenien l'habilitat de cantar tan dolçament que els mariners no van poder resistir la temptació de navegar cap a la seva illa. Molts vaixells es van trencar sobre les roques i els homes es van llançar a la mar per ser abraçats per les atraients sirenes que els van portar al fons fins a la mort. L'Ulisses, decidit a no ser seduït per les sirenes, primer va decidir lligar-se fermament al pal del seu vaixell, mentre els membres de la seva tripulació van tapar-se les oïres amb cera. però finalment, diu Martin Luther King, ell va aprendre una millor manera de salvar-se i salvar els seus mariners. Es va portar a bord el poeta Orfeu, les melodies del qual eren més dulces que la música de les sirenes.
Així doncs...
Així que nosaltres, diu, si volem treballar la pau, hem d'aprendre a cantar amb una veu més dolça, una melodia còsmica superior a les discòrdies de la guerra.
Un missatge molt adequat als nostres dies. Moltes gràcies, Robert, per transmetre aquests missatges i les teves experiències. Fins la propera.
Adéu-siau.
Ona Vitlla, 107 FM.
Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
Sintonitza't Ona Vitlla. Ona Vitlla.
I a tots. Hola a tothom. Des del cor de la ginesta ens trasllada més pensaments amb on anem i escrivint un pensament.
Perdut ja les preguntes d'on anem i d'on venim, perquè això m'ha fet perdre el camí de soc aquí. Pensant el que va passar i el que passarà demà, he fet un camí sense saber on anar, però m'empeny l'alegria de saber que haig d'arribar. Escrivint un pensament. Quan deixi de ser, us prego de cor, no quedi de mi ni tan sols un bri, i més, si pot ser, ni un sol record. Un somni ha estat el que hagi passat, no ho crec realitat. Horrors jo he viscut passant pel camí, la gent s'ha enganyat i s'ha destrossat, i jo m'he cregut que en formava part. En el somni aquest he experimentat tots els sentiments que m'han explicat. L'amor, l'humilitat, la pena, la por, l'orgull i la ràbia també els he sentit. En la realitat que jo he cregut ser, la llàstima en mi ha estat un camí.
Vitlla, 107 FM.
Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
On vas ser derrotat? Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin, i l'estat és l'eina de combat.